Una de les obres més venudes al Sant Jordi, segons ens van informar ahir els representants de la llibreria Tur Ferrer de Formentera, de Sant Francesc. El llibre, la novetat, Història d'Eivissa i Formentera, escrita per tres autors, Benjamí Costa, Antoni Ferrer Abarzuza i Felip Siré, i coordinada per un periodista, en aquest cas el nostre admirat Joan Lluís Ferrer. Tenim amb nosaltres aquí un dels seus autors, en Antoni Ferrer Abarzuza. Benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia.
Bé, explica'm un poc, perquè clar, aquesta obra és una obra magna, no? Vull dir, va des de la prehistòria fins a les eleccions del 2016.
És que magna és llarga, sí. Té un abast cronològic, diguem-ho finament, molt ampli, molt llarg, vull dir, tot, diguem, no?
I imagina, Toni, que tu hauràs ocupat de la part medieval, no?
Jo he fet el de mig, que és l'edat mitjana, o la medieval, com vulgueu dir-li, però també part de, o bona part, o tota, l'edat moderna, perquè si no havíem d'incorporar un altre autor, i m'ha tocat a un medievalista fer la part moderna, em perdonaran Santi Colomà, i altres, però sí, l'he fet allò.
A la moderna entenem des de fins a...
Mira, des de, normalment es diu des del descobriment d'Amèrica a la Revolució Francesa. Ho he tallat. Jo he fet fins a 1700, a partir de 1700 endavant ho he fet en Felip Siré.
Bé, i la part prehistòrica amb Benjamí Costa. Amb quin esperit està feta aquesta obra? És, diguem-ne, un assaig per experts? És una obra divulgativa?
Hem pretès, i en Joan Lluís Ferrer ja ha insistit en tot el que ha pogut, que fos per tothom, que ho pugui llegir tothom. Tothom, que vol dir? A nivell de joves, diguem, a nivell d'ESO, batxillerat. I per la gent que no està familiaritzada en llibres d'història, tothom. No té notes a peu de pàgina, no té referències bibliogràfiques en els texts, sí que té una bibliografia. Vull dir que s'ha intentat planificar o fer una cosa, planificar en el sentit de fer la plana, de no fer...
Fes la planera, sí.
Sí, planera, massa tècnica.
Clar, de fet, a mi m'ha sorprès el fet de que aquesta obra, que està escrita per tres historiadors de renom a les Pitiuses, Benjamí Costa, en Felip Siré i tu mateix, Antoni Ferrer Abarzuza, estigui coordinada per un periodista.
Sí, perquè la seva missió era això, era fer-nos escriure alguna cosa que es pogués entendre per tothom, no? I, bueno, ja he insistit molt en això, hem tingut dificultats, perquè, clar, hi ha expressions, hi ha paraules, hi ha conceptes que són molt particulars i que és molt difícil explicar-los, però no s'entén, mos deia, i no s'entén, i, bueno, ho haurem d'explicar i mos allargarem una mica més. I això ha set el debat, diguem, no?
Bé, pel que fa a al teu tros d'història que t'ha tocat, no? L'edat mitjana fins al 1700, època moderna, justament l'edat mitjana especialment és una època que pels historiadors a vegades representa obscura i complicada d'investigar. En el cas de les Pitiuses, entenc que encara més, no?
Sí, el que s'anomena historiogràficament l'època obscura li ha tocat a en Benjamí Costa, pobre, perquè l'edat mitjana estrictament comença quan cau l'imperi romà, no? Això, de tota manera, li ha tocat en Benjamí, millor comença quan acaben els bizantins. Fa poc es van trobar unes tombes bizantines aquí a prop, a Sanieta. Jo començo d'aquella època cap aquí.
Estem parlant segle VIII,
estem parlant del segle VI, que això ha fet en Benjamí, que ara jo començo al segle VIII.
Al segle VIII. Bé, i del segle VIII... fins a l'any 1700, ni més ni menys que 1.000 anys, que has resumit en 200 pàgines.
Que m'han fet resumir en 200 pàgines.
podem fer un relat? Podem fer un relat de què va passar a les Pitiuses en aquest període?
Sí, però és un relat amb talls, amb destralades, que dic jo, no? Amb discontinuïtats molt acusades, molt agudes, no? Per exemple, la primera és quan comença, dels bizantins que dèiem, quan es moren aquests de Sassanieta, quan aquesta gent abandona, quan ja no trobam el seu rastre arqueològic.
Fei memòria, quan dius aquests de Sassanieta vols dir aquelles tombes que van descobrir, sí, darrere del Roipe, per entendre'ns.
Ara fa poc,
no?
Sí, ara fa poc.
Al camí vell de la Mola, a la dreta.
Just a la dreta, sí. Darrere del Roipe, sí. Idò, aquí tenim un despoblament. Aquí tenim una època en què no tenim evidència arqueològica clara que s'hagi pogut detectar, i això s'interpreta com un despoblament d'Eivissa i de Formentera. i s'entén perfectament que es despoblaren unes illes petites en un context mediterrani molt mogut amb l'expansió islàmica, etcètera, no? Això seria un tall. Un altre tall és la colonització àrab i berber. N'hi havia que eren membres de tribus que originàriament eren d'Aràbia, però la gran majoria eren del nord d'Àfrica, dels nostres companys magrebins d'ara, d'Ifriquia, que deien ells, berbers, amasig, que són els que s'instal·len a Eivissa i a Formentera a partir del 900.
Sí, amb l'Ègira. Entenem que amb l'expansió de la religió islàmica...
Amb l'expansió de la religió i de pobles procedents de... i l'arabització en quant a llengua i la islamització en quant a religió de bona part del Mediterrani Sud fins a l'Índia. O sigui...
Com vivien aquells formenterers musulmans del segle X, no?
Escrivien, perquè tenim inscripcions, tenim làpides inscrites, vull dir que n'hi havia que escrivien, si escrivien és que volien deixar constància de coses, escrivien un àrab correcte, alguns, nosaltres suposam, o quasi segur que parlaven encara llengües berbers, el que deien berbers maldita, i segurament es dedicaven sobretot a la ramaderia, sobretot a la ramaderia. I poca cosa més. Podem
feien
dir,
cisternes, no?
Sí, feien els jups, sobretot a la Mola. Alguns dels jups tradicionals és pràcticament segur que provenen d'aquella època.
Els jups que funcionen avui en dia?
Que funcionen avui en dia, sí, que tenen la bomba posada i que treuen aigua. Altres no, que estan desgraciadament abandonats i que han arribat en els nostres dies i que la gent de la Mola ja sap que són antics. S'havia dit que si eren dels frares d'Agustins.
Sí.
Bueno, és una possibilitat, però el més probable és que els frares agustins aprofitassin una infraestructura ja existent, ramadera, provenent dels formenterers musulmans.
Quins indicis et fan sospitar que tenen origen musulmà aquests aljubs?
Bueno, els paral·lels, a la zona d'Almeria n'està ple i són pràcticament idèntics.
Sí, per l'estructura que tenen o...
Sí, per l'estructura comparant amb els paral·lels i després perquè quan es fa la donació en els frares agustins, es diu, s'està dient que es dediquen a la ramaderia, no? I baixau el vostre bestiar, el podreu baixar en el pou d'esverro. Qualsevol que tingui bestiar, i a Formentera hi ha molta gent que en té o que n'ha tingut, sap que no pots tenir animalets a la Mola i fer-los baixar a beure en el pou d'esverro en escaló, perquè pel camí en l'estiu se't quedaria la manada, no? Has de tenir aigua dalt. I a dalt, a la Mola, l'única aigua que hi ha és la del jup. I, per tant, és una deducció. No hem pogut encara trobar la prova, la evidència exacta. Com s'ha de fer això? Bueno, excavant-ne algun i que tinguem sort de trobar una evidència. Això és un programa de recerca que tinc jo en mente i que espero poder desenvolupar algun dia.
I tenien algun tipus de temple per l'oració, aquells musulmans formenterers?
Segurament sí, havien de tenir algun morabit, algun tipus de temple, però clar, no hem de pensar en la mesquita de Còrdoba, sinó en coses que amb els temps, i sobretot amb els temps de despoblació de Formentera i després en la repoblació, aprofitar tot el que es trobava, això s'ha desfet. S'ha desfet. Hi ha gent que parla del monestir, que fos al monestir, i que allò fos un lloc de culte ja en època islàmica, però si el dels aljubs té una certa inseguretat, això no té cap prova tangible encara.
I aquí entraríem en el terreny de la història ficció, eh?
Sí, en especulacions pures, diguem, sí.
Bé, així anem avançant amb els segles. Fins al 1235 no tenim cap altra novetat?
Bé, en tenim moltes, perquè tenim molta ceràmica d'època islàmica, tenim mapes que podem reconstruir on hi havia assentaments, on hi havia cases d'aquesta gent, on tenien que seua els formenterers d'origen molt antic àrab i berber.
Cases o pobles?
Hi ha llocs on hi ha una concentració especial que podries dir, bueno, pobles, bueno... El que deien ells aldees, que és una paraula, alqueries, concentracions de llocs on hi havia diverses cases, sabem que les seues famílies eren extenses, vol dir que vivien junts, cosins, oncles, i etcètera. Bé, però no n'hem excavat, no n'hem excavat cap i només tenim referències. I tenim el que podem veure, el que poden veure els arqueòlegs en superfície quan agafen un test, ja sabeu que de seguida diuen això és romà de quan August, això és romà de quan, això és àrab, això és modern, això... Bueno, tenim això, i quatre pedres que es conserven en alguns llocs, és el jub, si algun dia es pot comprovar amb evidència que alguns dels aljubs de la Mola són d'aquesta època, i tenim les inscripcions, tenim monedes, que per cert es publicarà un llibre aviat per part del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, de troballes monetàries a Formentera d'aquesta època àrab, i algunes una mica anteriors, però àrabs, que ens plantegen uns problemes interessants sobre aquesta època. I què més tenim? Ceràmiques, ja ho he dit, a la cova d'esfum, tothom sap, tota la història de la cova d'esfum, no? Allò és cert, i tenim documentats en molts llocs.
Allò és cert, vols dir la incursió de Sigurd, de Noruega...
Sí, clar, perquè després s'esmenten els Liber Mallorquinus, que és una font pisana, de Pisa, la ciutat de Pisa, quan ataquen Formentera i Eivissa, primer Formentera i llavors Eivissa, i diuen que s'emporten en els homes blaus, no? Que s'emporten a la població de Formentera que troben captiva, i també uns bous, això també ens està indicant ramaderia en aquella època. I sabem que conta això de la cova, que refugiaren unes coves, els tragueren d'unes coves, diu el text. I després tenim documentats altres llocs...
On I el tresor era tan quantiós com explica la llegenda?
No, el tresor no n'hi devia... Els tresors devien ser ells, pobres. La gent, els captius que varen fer els noruecs aquells, els homes del nord aquells. No? Ells mateixos devien ser es tresor. I gent que s'amagava coves, quan hi ha un atac, anar-te'n de Cateu i anar-te'n a amagar alguna banda, això ho tenim documentadíssim, i a Mallorca se n'han excavat, molt interessant, de l'època de la conquesta de Jaume I. Diu, ja passarà el temporal, m'on anam a una cova, m'os amagam allà, i quan se'n vagin, tornam a treure's cap. En temps d'en Sigurd va passar això, se'n varen anar i varen tornar a sortir de les coves, que aquesta gent no va poder expugnar, no va poder saquejar, però en temps de Jaume I ja no se'n varen anar els catalans, les tropes, la gent, no? I per tant, allí va acabar.
No tenim constància que presentessin resistència, no?, a l'ocupació dels catalans, o sí?
Sí, bueno.
A Eivissa sí,
a Formentera no. Concretament, jo sospit, i és una sospita, no? És especulatiu, a partir del moment de la conquesta de Mallorca, que acaba de ser conquerida totalment a 1232, vol dir allò que es diu 1229, no, allò és la ciutat, però els musulmans segueixen lluitant a la Serra Tramuntana fins a 1232. Però la ciutat ja era cristiana, i des de la ciutat sabem que ja es feien atacs corsaris contra les altres illes i contra el nord d'Àfrica. Jo sospit que Formentera degué ser una de les primeres víctimes d'aquells atacs, i probablement, i és molt difícil de demostrar, ni ara ni en el futur, probablement Formentera la varen buidar abans que Eivissa, el 1233 o el 1234, aquests atacs corsaris. Però va, això no ho he posat a la història perquè és una especulació, però és lògic, és lògic.
En canvi, els catalans no van tenir gaire èxit, no?, repoblant l'illa.
Després de la resistència que sobretot a Eivissa, a Vila, a Medina, a Medina Llàbissa, de tota l'altra part, això és la part militar, saquejar i repartir les botí i cada un torna a casa seva, i llavors ve la part de donar valor a aquelles terres conquerides, que és que venguin o que arribassen pagesos, en aquest cas catalans o aragonesos o del sud de França o d'allà on fos, que posassin en producció la terra i a partir de la producció de la terra pagàs impostos, els tributs i els censos i tot el que havien de pagar, i els impostos nostres d'avui dia, havia de vegent. I va costar molt que gent de la part del Principat, de la part d'Aragó, de la part del sud de França, s'animassen a venir cap aquí, perquè una illa que està on d'ells, Mallorca s'estava repoblant, no? Mallorca és més gros, i per tant aquí el que van fer és donar facilitats. Si veniu aquí no haureu de pagar tant, no us maltractarem massa. I clar, això a Eivissa, a Formentera encara és una passa més, no? La doble insularitat ja funcionava llavors. I va costar moltíssim que vengués gent. De fet, Guillem de Montgrí ho intenta, donant-la a Berenguer Renart. Berenguer Renart no fa el que s'havia compromès a fer, Guillem de Montgrí la donen als Agustins, a Boges Agustins. Agustins sí que repobla, eh? Sí que duen gent.
Perquè els Agustins hi eren ja en època musulmana?
No.
Entenem
no.
que no.
Jo entenc, ah, alerta, eh? Trobaràs autors, trobaràs historiadors que et diuen que sí. Però pensant lògicament i coneguent una mica aquella època, no. Aquella gent ve, és una punta de fletxa de repoblació justament després de la conquesta. Són un grup d'eremites, que ja ho diu la paraula. Ho tenim altres llocs, les muntanyes de Prades a Catalunya també la colonitzen eremites, una gent que està a les muntanyes i que fan de punta de llança de la colonització. I aquí és igual. Passa que això és abans de ser agustins, llavors creen l'orde dels agustins, el 1258 crec que és, i tenim els agustins, que tenen com a missió no cultivar ells mateixos, els frares, els 8 frares, 10 frares que podia haver-hi, sinó fer venir gent, amb les xarxes, monàstiques del moment, fer venir gent a la Mola. I sabem que duen gent, pels documents que ha exhumat dels arxius Francesc Xavier Torres Peters, molt interessants, sabem que creen diverses explotacions a la zona de la Mola, quan comencen els problemes amb els hereus de Berenguer Renart i tot allò, que és una història apassionant.
Podem donar per conclòs l'intent de repoblament de Formentera al 1348 amb el tema de la Pesta Negra o inclús abans?
A 1270 hi ha un testimoni d'un judici, un senyor d'aquella època, que li diuen, però en temps de Berenguer Renart, a 1240, Formentera estava mal poblada. Diu, estava mal poblada Formentera, i avui, a 1270, estan mal poblades totes les illes. Vol dir que allò és un procés molt lent, que va costar molt. I la Pesta Negra té una incidència en aquesta població que és buidar silla, no perquè es morissin de malaltia, sinó perquè degueren quedar llocs buits millors. Millors com? Més fèrtils, menys exposats en els atacs, més organitzats. Perquè un dels problemes tontos, que mos pareixeran tontos, que tenien i que surten en els documents, eren, per exemple, que s'havien introduït porcs. I les manades de porcs assalvatjats, clar, furgaven els sembrats des que sembraven. I, clar, si avui dia els cans són un problema per ramaders,
sí,
imaginem aquella època porcs, com avui els senglars per Catalunya, que són una altra plaga, que et furguen tot un sembrat i que et deixen... clar, és el sembrat que has de menjar tu després.
Clar.
Vol dir que estava desestructurada la colonització de l'illa. Això és una idea que s'ha de pensar més, que s'ha d'investigar més. Però... jo el que m'agrada i el que proposa és que s'ha de pensar tocant-se a terra amb les mans, com feien ells, mirant-se cosa des de Guillem de Montgrí, Berenguer Renart, sí, això els hem de tenir en compte, els hem de saber, però hem de sentir com a un senyor del segle XIII, com a un del segle XVIII després en la repoblació, el posen en un tros, mira, tu et toca aquest tros, cada any m'has de pagar, de cada 5 sacs de blat me n'has de pagar un. Ah, està bé. I aquest tros comença a cultivar. I, bueno, però aquest tros hi ha sabines, hi ha pins, bueno, els has d'arrencar, fer que aquesta terra produeixi. Bueno, això és una feinada colossal. Això és, i si després resulta que a més tens inconvenients, com això dels porcs, que sembla una tonteria, però el tenim documentat, i que més tard començaran els atacs, i que és un lloc dur, és un lloc de frontera dur.
Entenem que, per tant, a partir del segle XIV, Formentera queda ja definitivament despoblada. I llavors què? Però és un despoblament total o van venint eivissencs? Van passant coses aquí, no?
Sí, van passant coses. Van venint. Al segle XV encara hi ha gent que té drets damunt Formentera i que diu, jo tinc un paper que diu que jo aquí... I segur que venen des d'Eivissa. Segurament farà la funció que fan més tard, que és la de... un corral a la mà, de tenir animals aquí, com seran després, tot s'embolic que tenim ara amb ses cabres d'Esvedrà, això és que ses cabres, que fan ses cabres? Van, les posen, o les posaven en Esvedrà, o les posaven a Tagumago, o les posaven a ses Palmador, i veu, què fan? Convertir un lloc que no es pot llaurar, que no es pot sembrar, convertir-lo en menjar. On? En sa carn de sa cabra.
Clar.
Després vas, caces sa cabra i te la menges. Per tant, què has fet? Has aconseguit treure menjar d'un lloc que no, que no, que no donava menjar agrícolament, com tots els penjalls de la Mola, com totes les zones de Garriga, que es diuen, els boscos, aprofitar fins al darrer racó. El que es podia sembrar, sembrava, lògicament. I, per tant, en aquesta època, segurament tenien bestiar. Tenien bestiar a Formentera. Segle XIV, segle XV, segle XVI... Aquí ja tenim el despertar d'un imperi, l'imperi otomà, de Turquia cap aquí, i ja la cosa canvia, perquè aquí el que es converteix, com bé ha estudiat en Santi Colomà, es converteix en una base pràcticament de recalada de naus turques i barbaresques. I, per tant, tenir-hi bestiar t'arrisques que te'l prenguin i que et quedis sense res, no?
I aquestes incursions dels otomans o dels barbarescos per Formentera van agafar formes com, per exemple, allò de la batalla de Portugondo o no sé si hi ha altres episodis que siguin dignes de menció?
N'hi ha molts, però allò és la història grossa d'aquesta època, no? Una batalla, un temporal, galeres, moltes, però de continu, de normal... Venir un grup, un estol, una esquadra de tres vaixells o de dos vaixells, o d'un vaixell, diuen, no, aturam a Formentera, feim llenya i feim aigua. Això era freqüent.
Abans d'anar a saquejar a València o el que sigui.
O Eivissa. Clar. O Eivissa, sí. O tornant per repartir el botí, algun cas de repartir el botí a Formentera. Un lloc que saps que no...
O sigui, se sentien molt segurs per venir aquí a repartir el botí.
Se sentien molt segurs, exactament. Però això aprofitaven des d'Eivissa. És que seran... Una part dels que després seran formenters quan la repoblació aprofitaven això, que eren, feien emboscades, armaven un parell de naus, un parell de vaixells i venien cap aquí a capturar el que podien. I que al final Formentera que es convertia en un lloc segur, però no tant, que es convertia com en una trampa, parada enmig de la mà per part dels eivissencs, per quan venia algun tur despistat o algun vaixell mal estat, o venir i capturar, que sobretot turcs, persones. El botí número 1 eren les persones.
Esclaus. Temps.
Per convertir-los en esclaus, venuts a la plaça de la catedral avui dia, la plaça de la Torreta que deien llavors. Els turcs no tant, perquè és més difícil, però és del nord d'Àfrica demanar rescat, intercanviar captius eivissencs per captius d'allà, o posar-los a treballar. I sempre posar-los a treballar, mentre que el rescaten i no el rescaten, pues a treure sal, a cavar vinyes, a les obres de construcció de les murades renaixentistes, patrimoni de la humanitat, i participaren moltíssims captius.
Jo veia una història apassionant, la que trobam, i només i això que només hem fet, i molt per sobre, un tram d'aquests que... 3 o 4.000 anys que recull el vostre llibre?
Exacte, sí. Clar, no? Si vengués en Benjamí parlaria de la prehistòria i de tota aquella època, i en Felip Siré dels convulsos anys de començament de la democràcia, bueno, tot això és molt interessant. Jo vull recalcar una història d'Eivissa i Formentera i que, per tant, hem procurat no fer allò que es... a vegades es fa de donar quatre dades sobre Formentera, sinó incorporar la història de Formentera en la unitat d'Eivissa i Formentera, de l'arxipèlag Pitius.
Home, és indissociable, no?
Sí, però com que a vegades la prehistòria sí, perquè ens fa falta per explicar la prehistòria d'Eivissa, però llavors l'altre... No, forma part... indissociable de la història d'Eivissa, no? Inclús quan Formentera està despoblada, diu, no, és que no està despoblada. No, però és un element molt present en la vida dels eivissencs per tenir bestiar, per venir a capturar turcs, i tot això que hem explicat. De fet, quan es va intentar en el segle XV donar Formentera a gent, a nobles, perquè la repoblassin per seu compte, la Universitat d'Eivissa i Formentera va dir, això nosaltres... tenim la carta de franqueses que diu que això ens correspon a altres, no es pot donar així com així.
Antoni, abans de marxar, si tinguessis carta blanca per fer l'excavació que tu volguessis a Formentera, quina en prendries?
Excavar és molt complicat, i és molt lent, sobretot. I per tant s'ha de pensar molt bé i s'ha de tenir finançament i s'han de tenir permisos i s'ha d'explicar molt bé en els propietaris, els agents, els propietaris, propietàries, a què es vol fer i per què es vol fer i sobretot una ha de tenir molt clar a què traurà d'això. Jo m'aniria segur a la Mola i li donaria una miradita en el monestir i això des dels Jups, per comprovar si són efectivament d'època andalusí, d'època islàmica, amb proves tangibles i no amb deducció, que també és un mètode, eh? Segur que faria això, eh? Explicant-ho molt bé i explicant molt bé a la gent que no perjudicaran res, que no els perjudicaran res, això, al revés, que ens aportarà coneixement sobre la nostra història i farà créixer el patrimoni històric, i per tant, en dies com aquesta Setmana Santa, en què no sabien on ficar-se els turistes, bueno, podem oferir alguna cosa més.
Antoni Ferrer Barzuza, coautor de Història d'Eivissa i Formentera, el nou imprescindible per la vostra biblioteca Pitiusa. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.